Solidaris, Mercè Folch.
I si paressin un moment. Per respirar profundament. I poder comptar fins a deu. Per pensar si això és el que volem. La vida és ara, la vida és ara. No hi ha res més al final.
Solidaris. Tothom té una història.
Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. Augusto Pinochet, exdictador xilè.
Quiero extrañablemente a mi patria. Y la amo más que mi vida.
Hissène Habré, tirà del Txad.
Le Txad traverse une guerre fratricide, une guerre qui fait chaque jour...
Jean-Claude Duvalier, autòcrata d'Haití.
La tête haute, la conscience tranquille.
Aquests que acabem de sentir són només alguns dels noms que l'advocat i activista pels drets humans Red Brody ha tingut entre els seus objectius. N'hi ha d'altres. Alguns són casos d'èxit, d'altres de fracassos. Però la tenacitat d'aquest jurista és àmpliament coneguda pel seu afany en la defensa de la justícia universal. De fet, se'l coneix amb el qualificatiu de caçadictadors, una etiqueta que no reflecteix la complexitat de la seva feina, però que serveix, diu, per tenir visibilitat. Advocat, exfiscal adjunt de Nova York, antic assessor jurídic de Human Rights Watch, la seva trajectòria l'ha portat a obrir processos judicials contra dictadors d'arreu del món, a documentar crims de lesa humanitat, però sobretot, i això ho subratlla amb contundència, a escoltar i acompanyar víctimes i supervivents. Enmig dels lideratges narcisistes i messiànics, com el del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu o el que desplega el president nord-americà Donald Trump, la figura d'aquest advocat sobresurt per assenyalar l'opressió i els intents per enderrocar la legalitat internacional. En un món marcat per la impunitat, Red Brody és la veu de la resistència.
Like a bird on the wire, like a drunk in it. Midnight choir, I have tried in my way to be free.
La nostra experiència ens indica que amb prou persistència, astúcia, imaginació i, sobretot, posant les víctimes al centre de l'acció, els supervivents i els seus defensors poden, de vegades, aconseguir portar davant de la justícia els pitjors criminals del nostre món. Red Brody. Atrapar a un dictador, la búsqueda de la justícia en un mundo de impunidad. Editorial Debate, 2025.
Red, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida?
Yo, mi vida personal va bien, el mundo no tanto.
No gaire, no? Tu tens una trajectòria molt llarga com a advocat, com a assessor jurídic, obrint processos contra dictadors arreu del món, documentant crims de lesa humanitat i, sobretot, escoltant a les víctimes. Quin balanç fas de tants anys, no?, de trajectòria, de més de 40 anys?
Sí, tengo, sí, como, sí, 40 y pico años, 45 años, tal vez, trabajando por los derechos humanos. Mira, yo le decía a mi hijo que yo he pasado mi vida tratando de construir un mundo más justo y no lo es. Él pasa su vida tratando de ganar dinero y no lo gana. Entonces, tenemos que chocar de interés. Mira, es justamente el contacto con las víctimas y con las personas que han sabido transformar su sufrimiento en propósito de justicia que me alimenta, ¿no? Yo creo que la gran satisfacción que tengo en mi trabajo es justamente encontrar personas abnegadas, idealistas, y no tanto, que están luchando para un mundo mejor. Y yo creo que, la, como decía Martin Luther King, el arco moral del universo es largo, pero tiende hacia la justicia. Y aun si no lo vemos en este momento, yo creo que otro día vendrá.
El teu compromís polític i social, tu el vas mamar de molt petit, no? Explica'm quina influència van tenir els teus pares en la teva trajectòria, també, per convertir-te en un dels grans advocats de drets humans que hi ha al món, ara mateix.
Bueno, mi padre era sobreviviente de campos de trabajo forzado durante la Segunda Guerra Mundial, como judío húngaro. Fue uno de los pocos que sobrevivió. Escapó justo antes de un gran masacre de judíos y se juntó con los soviéticos, con el ejército soviético, y participó a la liberación de su ciudad natal, Budapest, y después emigró a Estados Unidos. Y bueno, tengo evidentemente de él no solamente mucha inspiración, pero mucha cautela, ¿no? Que él ha visto muchos amaneceres con desilusión, ¿no?, en su vida. Mi madre era profesora, maestra en una escuela en un gueto, el gueto donde yo viví, porque yo viví en un barrio que a la época era 90% negro. Y yo desde pequeño iba en mi barrio puerta a puerta por los candidatos progresistas. O sea, yo, el sentido de mi vida desde muy pequeño siempre era la justicia social.
Després, clar, aquest pòsit, no?, familiar, no?, aquest compromís teu, et porta a estudiar dret a la universitat. I una part de la teva trajectòria, una part important de la teva trajectòria després d'haver estudiat dret, passa per Amèrica Llatina, no? Dret?
Sí.
¿Qué te importa?
Durante mis estudios de Derecho a Colombia, decidí parar y pasé un año en Francia. Bueno, yo tenía un compañero de piso que era un exilado chileno que me instó a viajar por América Latina, que hice durante 5 meses. Fui 2 veces arrestado en Argentina solamente por tener pelo largo y esas cosas. Estuve en las minas de estaño de Potosí con el sindicato. Y ahí me di cuenta de un poco de la relación entre la riqueza antigua de Bolivia y la explotación por los Estados Unidos. Tenía una novia argentina en la época que había conocido justamente en Bolivia. Y trabajamos mucho en solidaridad con la democracia en Argentina. Y en eso la revolución sandinista.
En Nicaragua,
En Nicaragua, que nos inspiró mucho. Y yo estaba en mi primer trabajo en la Fiscalía del Estado de Nueva York. Yo tenía un colega cuyo hermano era misionario, cura, en un pequeño pueblo en Nicaragua. Y decidimos ir ahí para visitar. Y justamente en ese pequeño pueblo al norte de Nicaragua, la revolución sandinista había derrocado una dinastía apoyada por Estados Unidos de los Somoza. Uh-huh. Pero los Estados Unidos de Ronald Reagan empezó a entrenar y a financiar los remnantes de la Guardia Nacional de Somoza para destruir la revolución y atacar. Y en ese pequeño pueblo del Jícaro, en el norte de Nicaragua, estuvimos con sobrevivientes de masacres cometidos por la contra. O sea, por la primera vez en mi vida, a los 30 años, estuve ahí con personas viudas cuyos maridos habían sido matados con financiamiento de mi gobierno. Claro. Y me hicieron prometer que yo iba a decir algo en Estados cuando volví a Estados Unidos.
Y was fecho.
Y entonces yo decidí que no iba a hacer ningún gilipollas por una semana, pero ahí había una manifestación contra la ayuda de Estados Unidos, la contra. Fui arrestado y después decidí dejar mi trabajo y volver a Nicaragua. Y pasé 5 meses en las zonas de conflicto en Nicaragua, tomando testimonios de sobrevivientes y de víctimas y de testigos de ataques. O sea, entrevisté a mujeres violadas, a personas que habían salido de matanzas y Bueno, para mí fue ahí cuando las víctimas justamente me confiaban sus historias, me convirtieron un poco en su portavoz. Entonces claro. Yo tenía
una responsabilidad.
Y por suerte, bueno, yo volví a Estados Unidos y justo el presidente Reagan comparaba los Contras a los padres fundadores de Estados Unidos, o sea, los luchadores por la libertad, pero los Contras con Jefferson, con Franklin. Y yo tenía ahí centenares de testimonios
de la brutalidad.
Entonces, mi informe fue publicado en la primera página del New York Times y tuvo un impacto que tal vez decisivo en la decisión del Congreso de Estados Unidos de cortar la ayuda a la Contra. Al mismo tiempo, Nicaragua se prevaleció de mi informe en su caso histórico contra Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que condenó la agresión de los Estados Unidos. También me atacó Ronald Reagan personalmente, pero bueno, ahí comencé entonces, eso era en 85, entonces los últimos 41 años estoy en el trabajo internacional.
Clar, tu tornes a Nicaragua i jo no sé quina sensació tens quan veus que el president actual, Daniel Ortega, una de les figures claus, no?, de la revolució contra la dictadura de Somoza, ara sigui un dictador, no?, i hagi aplicat i apliqui una política de repressió de brutalitat que costa posar-hi qualificatius, no?, fins i tot.
Me ha tocado vivir varias etapas. La primera gran etapa fue la etapa de la lucha contra la tiranía somocista, donde estábamos cargados de ver impuesta ahí una tiranía que nos impusieron los Estados Unidos de Norteamérica.
Bueno, es una tristeza inmensa. Hace 2 años, Naciones Unidas estableció una comisión de investigación sobre la Nicaragua actual. Y entonces me nombraron como parte de ese grupo que ahora estamos investigando justamente los crímenes del propio Ortega. Porque justamente una de las grandes satisfacciones mías es ahora poder trabajar con los sandinistas que se han apartado de Daniel Ortega. Cuando uno sabe que Daniel Ortega, desde antes del triunfo de la revolución, estaba violando a su hijastra, o sea, durante 20 años estaba violando, según ella, pues uno aprecia que Daniel Ortega tal vez no cambió, solamente se reveló quién era.
Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Porque el águila daba su señal a la gente. Porque el águila daba su señal a la gente.
A tu, Brody, t'han posat el sobrenom del caçadictadors. No sé si et defineix, et sents còmode amb aquesta etiqueta?
Mira, és una etiqueta que m'ajuda para que la gente cree un poco, pero yo creo que no refleja la seriedad y el constructivo del trabajo que yo hago al lado de las víctimas. Y también le hace sombra a las víctimas. Yo me siento incómodo cuando estoy ahí con varias sobrevivientes que están dando su vida para traer su represor en justicia y se enfoca a mí. Yo soy un abogado, el instrumento, un activista, un arquitecto del derecho. Cuando yo empecé, por ejemplo, en mi caso más importante, que el exdictador de Chad, Hissan Habre, que también fue puesto en su posición por Estados Unidos. Yo trabajé en ese caso 16 años hasta llevarle a la justicia. Pero cuando comenzamos, yo me acuerdo una víctima que me dijo, depuis quand la justice est-elle venue jusqu'au Chad? ¿Desde cuándo la justicia ha llegado hasta el Chad? O sea, que somos locos de pensar que su dictador sería juzgado. Ahora, justamente con el caso Habre, con este apodo de cazador de dictadores, yo no encuentro eso. Yo encuentro, mira, es él que ha ayudado a las víctimas en Chad, en Chile, etcétera, etcétera, y nos puede ayudar también.
Tenim el moment en què del judici, aquest judici a Hissan Habre, a l'exdictador del Chad.
Hissan Habre, la chambre vous déclare coupable.
Hissan Habre,
la cambra el declara culpable. D'acord amb l'article 10.2 de l'Estatut de Crims contra la Humanitat, dels delictes de violació, esclavitud forçada, homicidi intencionat, pràctica massiva i sistemàtica d'execucions sumàries, desaparicions forçoses, tortures i actes inhumans subjectes als articles 6, A, B, F i G de l'Estatut. Com a conseqüència, i sent a bre, la sala el condemna a cadena perpètua.
La Chambre vous condamne à la peine d'emprisonnement à perpétuité.
Aplaudiments, crits dels supervivents. Això passava el 30 de maig del 2016 a Dakar, perquè sí, aquest judici es va celebrar al Senegal. Quan sents això, de seguida t'ha vingut una rialla.
Sí, mira, jo viví ese momento, uno de los momentos más felices de mi vida, ¿no? Y hace justamente 10 años ahora. Y yo lo he revivido mucho porque lo he visto, lo he escuchado mucho. Porque en ese momento estaba tan un poco
sobrepasado.
Y también tengo que decir, como lo digo en el libro, era también un gran alivio.
Alivio, sí.
¿No? Porque durante 16 años yo cargaba en mis hombros un poco las esperanzas y la responsabilidad hacia las víctimas. Y ese 30 de mayo, ese cargo se fue. Estaba allí justamente con las viudas y los sobrevivientes. Era un momento de alegría total.
Supervivents com el Suleiman Gengeng, una persona molt important també en tota aquesta trajectòria, aquests 16 anys recopilant informació per asseure al banc dels acusats al dictador del Txad.
Durant 2 anys i mig de presó, vaig veure com els meus amics, els meus companys de presó, morien de fam, morien de desesperació, morien per tortures i morien per malalties. Des de les profunditats de la meva cel·la, vaig jurar davant de Déu que lluitaria per la justícia si aconseguia sortir-ne viu.
Clar, hi ha casos, Red, que es converteixen en qüestions personals, no? Els vincles que s'estableixen amb aquestes persones, no? Que confien, no? Tot el seu patiment.
Sí, ese discurso de Suleiman me da cosquillas, no? Siempre. Que justamente él es el gran protagonista, uno de los gran protagonistas, que juró ante de Dios que si salía, que iba a luchar por la justicia. Y sí, justamente se convirtió en gran amigo. O sea, yo empecé en el caso Habre por la victoria que tuvimos en el caso Pinochet. Yo era un participante menor en el caso Pinochet, pero...
Quan va ser detingut a Anglaterra, no? L'any 1998.
Sí, cuando Pinochet es arrestado en Londres en 98 por mandato del juez Baltasar Garzón, por crímenes cometidos 20 años atrás en Chile, él va a los tribunales ingleses y dice, mira, yo soy ex jefe de Estado, gozo de inmunidad. Y el caso llega a la Cámara de los Lores, donde participo, coordino la intervención de Human Rights Watch. Y cuando los Lores dicen que a pesar de su estatuto de ex jefe de Estado, que Pinochet no podía prevalecer de inmunidad, ahí sabíamos que teníamos un instrumento en el derecho internacional, en la justicia universal, para llevar a otros. En eso me contactan los de Chad, un activista chadiana. Dice, mira, ¿por qué no lo hacemos en África? Tenemos un ex dictador, Hissen Habre, que ahora vive en Senegal. Y para mí lo que era muy interesante es que vivía en África. O sea, que no va siempre a ser España o Bélgica o Reino Unido, pero que tal vez Senegal podría ser el primer país que utiliza la justicia universal para condenar a un jefe de Estado. Y así, bueno, después de 16 años, se hizo. Pero yo empecé el caso un poco para universalizar una idea. Pero después tú te conviertes en amigo de Suleiman, de Jacqueline, de Clement, del otro. Y ahí tienes otra responsabilidad hacia tus amigos, porque durante 16 años nos tuvimos que alimentar los unos a los otros para no desesperar.
Clar, clar. Aquesta experiència del cas Pinochet va ser molt present en la causa, com bé deies, contra el dictador del Txad, Lissène Abré, i l'expliques amb detall al llibre Atrapar a un dictador, la búsqueda de la justícia en un mundo d'impunitat, publicat a Debate, per si els oients el volen consultar i el volen comprar. Red, jo t'anava a preguntar com es lluita per no encarnar la figura del Salvador Blanc.
Eso es un peligro muy real en que tenemos tendencia a caer, hasta yo. Bueno, ¿cómo lo combato? Bueno, primero insistiendo, como lo he hecho aquí, en el aporte de Estados Unidos o del Occidente, cuando hay, porque hay otros dictadores que no son apoyados por Occidente, pero en el caso de Houston Harbour, como en el caso de la Contra, como en el caso de Pinochet, eran apoyados por Occidente, por mi país, sobre todo Estados Unidos. Entonces, siempre hago hincapié en eso. Y segundo es darle protagonismo a Suleiman Gengen, a Jacqueline Moudin, a otras personas. O sea, estoy orgulloso de mi trabajo, pero al mismo tiempo es un trabajo colectivo y yo no soy el detentor del derecho ahí. Yo soy un poco el arquitecto que permite a las víctimas, a las personas más concernidas de luchar por la justicia.
Estem conversant amb Red Brody, ell és advocat, assessor jurídic, un dels grans noms del dret internacional. Si ens fixem ara en conflictes actuals, no?, amb els quals hi intervé els Estats Units, podem parlar de Venezuela.
Somos una república bolivariana libre, soberana, independiente y capacitada para defenderse y ejercer su soberanía en cualquier circunstancia.
Podem parlar de Gaza, no?, de tota la situació al pròxim Orient.
Donald Trump is the greatest friend that the state of Israel has ever had in the White House.
I una mica de resquitllentes de la invasió russa d'Ucraïna, no? Si ens fixem en Venezuela, què en penses de tot plegat? És que els esdeveniments van canviant molt ràpidament, no? Però el cop de Donald Trump entrant a Venezuela, segrestant el president i portar-lo davant la justícia per càrrecs de narcotràfic, això com s'explica?
Bueno, s'explica, no s'explica por derecho, s'explica por la personalidad y los anhelos de Trump, que es controlar todo. O sea, Trump hace al exterior lo que hace en Estados Unidos. Quiere que todo el mundo se doblega frente a él. Y estamos viviendo en un mundo, desgraciadamente, en que la gente capitula. En Estados Unidos, el éxito de Trump durante sus primeros... Yo creo que la cosa está cambiando. Yo acabo de volver de 5 meses en New York, justamente. Me fui con menos desesperanza de que cuando llegué, porque yo creo que hay una resistencia. Hemos visto a 7 millones de personas en las manifestaciones de No King's Day. Hemos visto la elección de Zoran Mandani en Nueva York. Espero que representan cambio, porque en los primeros 8 meses se caracterizó por la capitulación, la sumisión de todos los contrapoderes. Pero sobre todo las compañías del tech, que vimos en su toma de posesión todo el,
claro, más, el, sí, el todo el mundo, toda la colla de él, sí.
Pero también las universidades, sí, sí. Los medios de comunicación que están sumisos, y Trump aprovecha de esas capitulaciones para hacer más. Los Estados Unidos bombardearon a Irán, pero como no nos gustan las ayatolas, dejamos pasar. Después va para Maduro, pero como es un malo Maduro, lo dejamos pasar. Y entonces ya el derecho internacional se vulnera. Y cuando va por Groenlandia o para otra cosa, ya el derecho internacional, de todos modos, con Gaza.
Exacto.
O sea, o estamos a favor de los del derecho internacional y los derechos humanos en Gaza, o no lo podemos hacer en Ucrania. Entonces tenemos que ser consecuentes. Yo entiendo que en Europa hay mucho temor porque necesitan a Trump para defender a Ucrania. Pero creo que los europeos tienen que afirmarse como potencia, pero potencia en nombre de la arquitectura internacional que hemos creado al salir de la Segunda Guerra Mundial.
¿Trump es un dictador?
Sí, sí, sí. Y vamos a ver lo que pasa en este año, en el año que viene. Yo no tengo ninguna certeza de que tengamos elecciones libres, ni en este, ni en los midterms, ni en 3 años. Todo depende ahora del grado de la resistencia en Estados Unidos. Estamos viendo cada vez más la gente tomando un poco la medida del peligro, y todos tenemos que alzarnos. Está difícil, o sea, en un país donde la mitad de la gente votó por Trump.
Sí, sí, sí. Muy polarizado.
Muy polarizado, desinformación. Es cada vez más difícil despertar la conciencia. Pero yo creo que Trump se ha sobrepasado mucho en Estados Unidos y la gente está muy, cada vez más desconforme. Tengo esperanza, pero depende de nosotros.
Un Trump que dona suport sec a Benjamin Netanyahu, que té una ordre d'arrest de l'acord penal internacional, igual que Putin, però això s'acabarà executant, els veurem asseguts, potser els tres, davant de l'acord? O és impossible, això?
Mira, la justicia internacional no tiene fuerza policial, o sea, no tiene cómo implementar sus decisiones. Pero sí, mira, igual Vladimir Putin y Donald Trump podría ser, bueno, acaba de cometer el crimen de agresión sobre Venezuela, que es uno de los crímenes internacionales los más importantes. Los bombardeos de los barcos en el Caribe, también ejecuciones extrajudiciales. Y en todo eso está, sobre todo, vulnerando a la idea de que el derecho importa y que el derecho existe. Y tenemos, yo creo que estar firme contra Vladimir Putin, contra Benjamin Netanyahu, contra Donald Trump.
¿Tens esperanza?
Mira, yo no tengo derecho de no tener esperanza. Porque si yo no tengo esperanza, no hay esperanza.
Clar, perquè qui es posiciona, per exemple, contra el genocidi a Gaza, com li ha passat a la Francesca Albanese, la relatora de l'ONU, en aquest sentit, o també el fiscal, no? El fiscal de l'Acord Penal Internacional, sí, Karim Khan. Que va emetre l'ordre de cerca i captura de Netanyahu, es va quedar sense targetes ni comptes bancaris, és a dir, hi ha un blocatge cap a les persones que viuen als Estats Units, que estan en contra, no?, del que està passant a Gaza.
Mira, Trump, yo tengo que reconocer...
Vull dir que pots correr perill en aquest sentit.
Sí. No, yo tengo que reconocer que Trump ha sido un maestro en utilizar todo poder para hacer doblegar a los otros. Mira, la justicia internacional siempre ha sido desigual, ha padecido de doble estándares. Y cuando por primera vez desde Nuremberg, porque la justicia internacional siempre ha servido, como en Nuremberg y Tokio, para los adversarios derrotados, o contra los africanos, o contra los enemigos del occidente como Putin. Y cuando por primera vez se utiliza de forma Kiname contra un aliado del occidente o de Estados Unidos como es Israel, ahí se vuelve y se le mete todo el paquete y hasta sanciones contra los jueces, los fiscales, las ONGs, etcétera, etcétera. No podemos permitir eso. Y Europa tiene que adoptar medidas que prohíben a las compañías, etcétera, de seguir las sanciones americanas, o contra, lo que se llama contra sanciones. Y no lo hace porque Europa también está dividido, ¿no?
Well, Mr. Churchill said, we gotta fight the bloody battle to the very end.
¿Amb què treballes ara?
Bueno, muchos trabajos sobre Nicaragua por la ONU. Trabajo en la resistencia en Estados Unidos. O sea, eso fue para mí muy grato, de estar en New York, participar en la campaña de Zoran Mandani, participar en las manifestaciones, acompañar a inmigrantes a los tribunales federales. Tal vez soy más mucho más panfletario hoy que lo era antes, para mostrar a la gente que se puede, que se debe hablar y protestar. Y yo creo que estoy tratando un poco de dar un ejemplo, que ese es el momento, gente. Mira, vamos a decir no. Entonces, en eso, bueno, también trabajo con las víctimas de Yahya Jammeh en Gambia. Soy el abogado del presidente derrocado de Níger, que acaba de pasar 2 años y que está pasando su tercer año en detención domiciliario en Níger. Y también con Palestina, por ejemplo, hemos presentado justamente al fiscal de la Corte Penal Internacional una petición contra Joe Biden y los dirigentes americanos por su complicidad con el genocidio, con los crímenes cometidos en Gaza. Las bombas que caen sobre casas y escuelas y hospitales en Gaza son bombas americanas.
Tens un conflicte intern pel fet de posicionar-te al costat dels palestins en tant que persona d'origen jueu?
No, justamente lo contrario. O sea, yo como judío me siento con esa responsabilidad. Como hijo de un sobreviviente, mira, nunca más, es nunca más, no solamente para nosotros. La política de Israel genera antisemitismo. Antisemitismo en el mundo es real y yo lo condeno, pero justamente me obliga un poco a hablar de lo que hace Israel en nombre del pueblo judío, que yo rechazo totalmente.
La qüestió, Red, és continuar resistint. Moltíssimes gràcies, Red Brody, advocat, autor d'Atrapar a un dictador, La búsqueda de la justícia en un mundo d'impunitat, publicat a Debate. Moltíssimes gràcies per aquesta trajectòria, per aquestes reflexions en moments una mica delicats. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Gràcies.
Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
Fora de carril. Amb Plàcid García Planas.
Plàcid García Planas, com estàs?
Bé, aviam, cada cop que vinc aquí el món ha empitjorat.
Exacte, eh? És una cursa d'obstacles això, eh? Cada vegada gira més de pressa tot plegat. El Plàcid, ja ho sabeu, és reporter i al llarg de la seva trajectòria professional ha conegut els estralls d'alguns dictadors en aquest programa que hem parlat amb Red Brody, no? Aquest advocat especialista en drets humans que s'ha caracteritzat per la seva lluita per la justícia universal, no? Asseient al banc dels acusats alguns dels dictadors dels nostres temps. Amb el Plàcid parlarem sobre tirans i si se'ls ha de posar un micròfon per explicar el seu punt de vista, no? Reflexionarem una mica de tot plegat de la professió i també d'aquestes figures tiràniques i messiàniques. Explica'm alguna de les teves cobertures en què hi hagi hagut un dictador pel mig, Plàcid.
Aviam, la meva primera cobertura, a l'any 89, va ser l'enterrament de l'Ayatollah Khomeini i he vist
els estralls, no? Això que deien.
Els estralls, jo els he vist de prop, el Milosevic i d'altres, però tampoc diguem, el dictatoret més a prop que he aconseguit entrevistar, però no l'havia entrevistat ningú de la premsa, si més no espanyola, és el Karadžić, el líder polític dels serbis bosnis.
En van parlar, no?
Sí.
Van parlar d'ell i dels seus poemes, no?
Sí.
Que explicaven tantes coses del que passaria després.
Exacte.
No?
Explicava més els seus poemes que les seves respostes polítiques a l'entrevista que li vaig fer.
Tot això ens porta a parlar d'un llibre, un llibre que t'has estat llegint, es titula Entrevistando a Hitler, de l'historiador, productor i periodista alemany Lutz Hansmeister, publicat a Libros del Cau. Què t'ha semblat?
Hitler es representa la icona màxima d'un dictador, com els periodistes s'hi van apropar, era una altra època també. És fàcil ara criticar a periodistes de com es van apropar i què li van preguntar, vist el que va fer la Segona Guerra Mundial, però sí que hi han preguntes flagrants. És a dir, quan tu entrevistes a un dictador, no pots convertir-te en el seu altaveu. Val? Tu has d'intentar arrencar-li sinceritat, perquè tots et menteixen. Val? El Hitler anava dient constantment en una entrevista que va fer el 33, no tinc intenció d'atacar els meus veïns, va dir. Clar, tots menteixen, no? I has de picar-los perquè els hi surti la coseta i t'ho diguin. Amb això, amb el Trump, diguem que no és dictador encara, però va cap allà, autoritari, no cal, perquè la seva vanitat li fa ja. I llavors, a mi em va passar, no amb un dictador, però amb un gran polític, sinó amb una ex-soldada sèrbia, que quan a l'any 95, diguem-ne, els... croata recuperen Vukovar, jo vaig estar per allà, vaig estar parlant amb ella i dic, és veritat que vosaltres quan veu atacar Vukovar durant la guerra 91 amb una mena d'edifici vau matar 100 croates indefensos? I em mira i em diu, això és fals, no en vam matar 100, en vam matar 2.000. Saps dir? Els has de treure la veritat que ells en principi no et diran, no? És difícil, tot és difícil a la vida, però entrevistar un joc psicològic a un dictador, dic, s'ha d'intentar treure-li la veritat que ell porta dins, no? Sí que molts d'aquests periodistes se'l trobaven a casa d'un polític i aprofitaven per parlar amb ell i eren com, diguem-ne, converses, no? Per exemple, el primer... periodista italià que entrevista De Benedetti, que entrevista el Hitler el 23, és jueu.
Ostres.
Ei, però què diu ell? Fa una valoració, diu, no em sembla que Hitler sigui un dictador massa perillós. Nada, més fàcil, diguem-ne, jutjar després.
A posteriori, no?
O el 35, l'entrevista al primer periodista polonès que l'entrevista. Clar, és un polonès que pel Hitler els eslaus són subhumans, no? I després hi ha... diguem-ne, la falsa entrevista de l'Eugeni Xammà i Josep Pla al Hitler el 23, que se la van inventar, i la van publicar, se la van inventar. Però, bueno, té diguem-ne, la gràcia de que per primer cop fan dir al Hitler coses que passarien amb els jueus. O hi ha una entrevista espectacular, una conversa d'un periodista de Madrid, el Javier Bueno, de l'any 23, de l'ABC,
sí.
Que es troba el Hitler a casa d'un polític i llavors conversa amb ell. Clar, descriu a Hitler com una espècie de fantasma que apareix i desapareix, però al final, quan acaba ja de xerrar amb ell i tal, el Hitler i els seus es despedeixen i diu, hacia el final de l'entrevista, el mozo de cuadra, ho dic tal com el llibre és en castellà, ho dic tal com ho va dir el de l'ABC, el diu mozo de cuadra. Diu Hitler, se puso en pie. Diu, la sala parecía demasiado pequeña para el estruendo de sus palabras y la agitación de sus brazos. Diu, a cada momento tememos por la vajilla que está sobre la mesa y en cada instante esperamos ver llegar a la vecindad alarmada, al soroll, ¿no? Diu, con el rostro congestionado, los puños que golpean a enemigos invisibles evoca el momento de la guerra contra los que se le opongan. Diu, las enormes ventanas de su nariz parecen oler ya a sangre.
Quina gran descripció, eh?
No, total. I a l'any 23, i per la BC. Diu, el Hitler s'ofereix, en el periodista espanyol, portar-lo un cotxe allà on sigui. Diu, i li diu al Hitler, diu, pero debo advertirle que a mi lado se corre algún peligro. Clar, el Hitler també acabava d'agafar la pistola que va penjar en el d'això dels abrics, no?
Un llibre fascinant que ens explica la història contemporània, no únicament a nivell això històric, no?, sinó també a nivell periodístic, no?, de la manera com es fan les preguntes, no?, de les respostes que també després se n'extreuen. En aquell llibre, entrevistando a Hitler, hi ha altres entrevistes cèlebres, ara que aniran a estar d'actualitat internacional, per exemple, l'entrevista que li va fer la periodista italiana Oriana Fallaci a l'Ayatollah Khomeini.
Imam, com és possible comparar un torturador i assassí de la SABAC, l'Oficina d'Intel·ligència i Seguretat Estatal, entre el 57 i el 79, amb un ciutadà que viu lliurement la seva sexualitat? Agafem d'exemple el jove que ahir va ser assassinat a trets per les seves inclinacions homosexuals.
Corrupció, corrupció. Hem d'erradicar la corrupció.
O el cas de la jove de 18 anys, embarassada, que va ser afusellada fa unes setmanes a Béixar per adulteri.
Embarassada? Tots són mentides, com la calúmnia que tallem els pits a les dones. A l'islam no existeix una cosa així. A l'islam no afusellem les dones embarassades.
No són mentides, imam. Ho han publicat tots els diaris iranians i a la televisió s'ha criticat que la seva amant només rebés 100 fuetades.
Si això és cert, aquella dona ha rebut el que es mereixia.
He revisitat també alguna de les entrevistes de la Oriana. Clar, una manera incisiva, i assenyalen directament, eh? Aquí no hi ha filtres directes i no hi ha dubtes, no?, a l'hora d'afrontar una entrevista d'aquestes característiques.
Ella és l'any 79,
sí.
I li diu, ja coneixia bé l'Iran, la Elena Galletti, i té, diguem, la valentia de dir-li la cara. I l'Oriana Falaggi descriu què va passar al final de l'entrevista. Y con un golpe de hombros me quité de encima el chador, davant del Khomeini, que cayó al suelo formando una obscena mancha negra. Lo que sucedió a continuación se me quedó grabado en la memoria. Dos puntos. Fue como la sombra de un gato que está dormitando y de repente da un salto para cazar un ratón. Khomeini se incorporó con un movimiento tan rápido que por un momento pensé que me había golpeado una ráfaga de viento. Luego saltó con la agilidad de un felino por encima del chador y desapareció.
Clar, ell no suportava estar davant
d'una dona sense... que li, digui, li preguntés i li digués...
I a més sense el mocador.
I sense el mocador,
clar.
Evidentment. Clar, és un exemple, diguem, d'algú que li diu de periodista valent.
Que pot ser que et passi, no?, d'estar davant d'un tirà d'aquestes característiques, no?, d'un dictador, i vaja, no?, que la prudència marqui més que la valentia, no?
Bueno, l'entrevista del Tomàs Alcover l'any 2017 al Bashar al-Assad, no?, dictador de Síria. Ell li van donar una entrevista en el Palau Presidencial a Damasc i llavors ell li va començar a fer preguntes típiques, però ell volia fer-li una pregunta i no s'atrevia. I és la pregunta. I tal, i al final, després de diverses preguntes, li fa. Diu, em vaig armar de valor, creient-se que el dictador el fotria fora d'allà a patades, no? I li pregunta, vostè no creu que en tot el que està passant a l'Orient Mitjà des de fa tants anys, la política, almenys en aquesta part del món, es pot resumir a un o jo et mato tu o tu em mates a mi? I diu, el Bashar no em va fotre fora del seu despatx. Diu, em va respondre que això és exactament així.
Després hi ha el tema plàcid del blanquejament, no? De vegades estàs davant d'un personatge autoritari i el que fas, al final, com a periodista, l'acabes blanquejant, potser perquè no es va a la sinceritat que dèiem al principi. Estic pensant ara mateix en l'entrevista que li va fer, com es diu, el Tucker Carlson.
Al Putin.
Al Putin, no?
Clar, allà va ser el surt amb ells.
Un massatge va ser.
Escandalós.
Sí, sí.
Escandalós.
Mr. President, thank you. On February 22nd, 2022, you addressed your country in a nationwide address when the conflict in Ukraine started.
Clar, diguem, el Tucker aquest és formar part de l'entramat,
no?
Entramat rus, llavors, clar. És a dir, una entrevista còmoda no és una entrevista, però no només passa amb dictadors, eh?
No, és ampliable
a tots
els sectors.
Ho veiem perfectament a la premsa del nostre país, depèn d'aquí, entrevista aquí,
sí.
I tot és
no cal marxar gaire lluny.
Amabilitat o no. I llavors no cal posar dictadors pel mig, no? Però clar, també et diré que l'any 25 o l'any 30 era difícil predir el que acabaria fent el Hitler, o no, perquè alguns ja ho van dir. Un altre que va dir, aquest tio enfonsarà el món, no? I el va enfonsar. I llavors és... Bé, no és fàcil.
Tenim els mateixos dilemes com a periodistes, Plàcid, si ens situem a les antípodes, és a dir, si estem davant d'un dictador a l'extrema dreta, diguéssim, o un dictador d'extrema esquerra.
És que depèn del mitjà, depèn de com, depèn de quan, depèn què entenem per dictador.
Mm.
Quan a 1922 el Luis de Oteiza, un periodista espanyol, sí, entrevista a Abdelkrim, que acabava de matar, de massacrar 10.000 soldats espanyols...
El Rift,
la guerra del Rift. Per l'opinió pública espanyola, allò era un dictador sagnant. Però l'Oteiza vol escoltar la seva part. I se'n va allà. I l'entrevista. Abdelkrim, que al principi era pro-espanyol, però espanyols el van deixar perdre, eh? I l'entrevista. I aquella entrevista, entrevistar l'enemic més feroig en aquell moment, a la part de l'opinió pública espanyola no li va perdonar mai. I una altra part va dir, no, s'ha d'entrevistar, s'ha d'escoltar, aviam què diu.
Ara, amb el món que tenim, cada vegada més accelerat, amb molts temes i a moltes zones del món, hi ha moltes entrevistes, no?, per exemple, que dona Donald Trump. No sé, al llarg dels anys, no?, com s'analitzaran, no?, aquestes entrevistes i la figura d'un aprenent de dictador, també, en paraules de l'advocat Red Brody, a qui hem entrevistat al principi.
Diguem que entrevistar el Trump és entrevistar Twitter. Saps què vull dir? És molt difícil perquè ell no té la ment estructurada per una entrevista. És a dir, i el seu diccionari és diferent que el nostre, el seu diccionari mental, una mica infantil també. Però vull dir, la paraula pau, guerra, acord, no és el mateix per ell que per nosaltres. També passa amb el Putin, eh? Quan parla no saps què et vol dir. Jo crec que ni ell mateix sap què es vol dir a ell mateix. És difícil mantenir una conversa, diguem, racional i que et doni pistes i que el dia següent no t'ho espatlli tot amb un tuit que diu absolutament el contrari, no? És difícil analitzar el Trump perquè l'analitzem des de la racionalitat i és un nen vanitós de 10 anys que probablement la seva política veneçolana de si entra o no la Machado per la d'això de que no li van donar al nen, li van treure el joguet del Nobel de la Pau. És una altra dimensió. I no sé, haurem a lo millor d'aprendre a navegar i entrevistar amb noves dimensions.
Ben vist, Plàcid. Un plaer, com sempre, tenir-te al programa, tenir-te als Solidaris. Gràcies per aquesta feinada de llegir aquest fantàstic llibre Entrevistando a Hitler, de Lutz Hansmeister, a Libros del Cao. Recomanable 100%, no?
Sí.
Fantàstic. Una abraçada, Plàcid.
Gràcies a vosaltres.
Solidaris. Escribiendo en servilletas. Catalunya Ràdio. Que tú tienes mucha jeta. Cada dissabte a les 10 de la nit. Ahondando en lo profundo de las mierdas de este mundo. Mercè Folch.
Hi ha pel·lícules magnífiques que retraten les motivacions d'alguns dictadors, d'altres que relaten la seva crueltat o decadència, moltes que mostren el seu magnetisme, però per acabar hem preferit parlar d'aquelles pel·lícules que se'n riuen, que mostren les seves debilitats i incongruències, l'absurd que tots veiem des de fora, però malauradament molts no veuen des de dins. Per això hem convidat en Marc Garriga, cap de cultura de 3CAT Info Ràdio i especialista en cinema, perquè ens ajudi a riure d'aquests dictadors, no fent algunes recomanacions. Marc, com estàs?
Molt bé.
Gràcies per ser un altre cop al programa. Què ens portes avui? La llista és llarga, eh?
Vinga, són 10 títols,
títols i un
extra bonus. Per començar, comencem amb la més òbvia, El gran dictador. Out Caesar, out Nullus. Jo crec que seria la primera comèdia sobre dictadors que li vindria a qualsevol persona que li preguntessis al cap, i aquesta música que recorda aquella escena memorable de Charles Chaplin jugant amb una bola del món, amb un globus.
I que bueno, no ha passat de moda, no? És a dir, és vigent. Avui dia.
I a més, fixa't que Chaplin no havia fet encara cap pel·lícula sonora. Feia 10 anys que existia el sonor, però va esperar a fer aquesta pel·lícula per fer parlar aquest dictador que ridiculitzava absolutament una mena de Hitler, un Adenoid Hinkel, que era una paròdia sàtira del dictador nazi. Potser no és la pel·lícula més rodona de Chaplin, però sí que és la més valenta, controvertida. Es va rodar el 1940, quan els Estats Units encara no s'havien posicionat amb la Segona Guerra Mundial, i per tant va ser com un avançat a la seva època, no? Perquè a partir d'aquí, els Estats Units, després, ja sabem el que va passar a la Segona Guerra Mundial, però ell era molt més conscient del que estava passant a Europa que no pas, molt més valent del que eren els dirigents americans en aquell moment.
Una pel·lícula per tenir sempre a la reserva, perquè sempre, amb els temps que corren. Anem per la segona proposta.
Un altre clàssic. Oh, Your Excellency, I must speak to you. Sopa de Ganso és una altra de les obres mestres dels germans Marx, una altra sàtira política magnífica, absurda, divertidíssima. Aquí és Groucho Marx el que fa de dictador. Rufus Firefly, un nom que a més s'ha fet història, perquè després se l'han adaptat a alguns grups musicals, per exemple, i que feia aquí d'una mena de dictador irreverent, excèntric, que pren decisions arbitràries, com feien sempre els seus personatges de totes les seves pel·lícules, sense sentit, que arriba al poder d'aquest país imaginari de Fridònia, conxorxat amb una dona que, diguéssim, que paga el deute del país a canvi de que el facin president,
sí,
i que, bé, és una manera de demostrar, doncs, com els dictadors són gent capriciosa. Bé, és una pel·lícula que parla de l'ego, també dels dictadors, i aquella escena mítica en la la que Harpo i Groucho fan com si estiguessin cada una a una banda del mirall, i que es va rodar abans, fins i tot, que El gran dictador, el 1933, i per tant també va ser com una mena d'avançada de com seria el feixisme, l'auge del feixisme a Europa.
Del que vindria, exactament. Anem per una tercera proposta d'un director molt conegut en aquest cas.
Marriage has been consummated. Nancy and Fielding Mellish, in the most real sense.
Això és Bananas, és Woody Allen qui està al darrere en aquella primera època seva en què feia també pel·lícules d'humor una mica absurda i anàrquic. Té una línia argumental una mica similar a la pel·lícula dels germans Marx, perquè parla de com es pot arribar al poder de la manera més absurda. Aquí ell és un turista que va a una república bananera, d'aquí el nom de Bananas, i acaba sent president per unes casualitats amb una barba postissa. Bé, aquí diguéssim que critica també una mica els règims totalitaris de les repúbliques centroamericanes, sud-americanes. Acabava d'haver-hi la revolució de Fidel Castro a Cuba, i per tant també és una manera de criticar que hi ha revolucions que volen enderrocar tirans però acaben col·locant en el poder altres tirans.
Altres tirans, exacte.
Pitjors o millors, però al cap i a la fi tirans com el que havien acabat de derrocar.
Els extrems, ja sabem, no? Ja sabem què passa amb els extrems.
Exacte.
No? Anem amb una altra proposta, en aquest cas una mica més moderna, no?
El dictador.
I love being an American. America is number one. Oh,
aquest és Sacha Baron Cohen. Oh, sí. És un humor una miqueta ja...
Jo em costa d'encaixar,
sí. Està reservat a un tipus de públic. A mi em fa riure molt, perquè és un humor escatològic, irreverent, vulgar, podríem dir. I aquí ell és el dictador. Aquí parlem d'un país oriental ric en petroli. Ja ens venen al cap alguns personatges històrics. Podríem comparar-lo amb Saddam Hussein o amb Gaddafi, per exemple. I el que fa és... Bueno, doncs, no consenteix que ningú el contradigui, té un harem de dones, té un ministre que li proporciona dones constantment i, evidentment, doncs, està desenvolupant armes nuclears, tot i que ell ho nega tot en un discurs històric a les Nacions Unides. És una pel·lícula que ridiculitza aquesta opressió arbitrària, la misogínia del poder, la hipocresia d'aquests dictadors, el ridiculitza absolutament. I aquesta escena que sentíem és una escena mítica on ell va dalt d'un helicòpter recorrent Nova York i va disfressat amb un vestit amb la bandera americana i parlant amb un amic seu en un idioma que els altres turistes que els acompanyen no els entenen, va parlant de l'Empire State Building, de l'estadi dels Yankees i sobre l'americana, i té un cinturó que és una faixa però que els altres interpreten que és un cinturó bomba. Bé, és tot molt graciós, tot i que està bé que es pugui fer humor només 10 anys després de l'atemptat a les Torres Bessones, que era una mica complicat, però Sacha Baron Cohen s'atreveix amb tot.
Després hi ha una altra de les propostes que ens porta el Marc Garriga, en aquest cas, una sàtira d'un humorista molt d'actualitat ara mateix, perquè crec que li han donat un, no? Un
Seth
Golden
Rogen.
Globe.
Seth Rogen no? És l'humorista de moda amb la sèrie d'Estudio, sí. Però ell fa molts anys que fa coses molt divertides, amb un humor molt intel·ligent, a les antípodes en alguns moments de Sacha Baron Cohen, però hi ha d'altres que també fan un humor similar, i la pel·lícula es diu L'entrevista. Aquí el que fan és enriure-se'n de Kim Jong-un. Seth Rogen i James Franco, que són amics dins i fora de la pantalla, aconsegueixen una entrevista amb el dictador nord-coreà perquè resulta que és fan del seu programa, però abans de viatjar la CIA els contacta i els diu que han de cometre un atemptat i assassinar el dictador, però clar, no són aptes per a aquesta missió, diguéssim, no? Per tant, és una pel·lícula que la va sabotejar en el seu dia a Corea del Nord.
Ho recordo, sí,
sí. Van fer ciberatacs, van amenaçar la productora. Finalment la pel·lícula es va acabar estrenant en plataformes, tot i que al final sí que algunes sales la van poder mostrar. L'efecte Streisand, aquell famós, doncs se'n va parlar tant d'aquella pel·lícula que al final la va veure moltíssima gent, encara que fos a casa seva, i vaja, és una pel·lícula que parla, sobretot es va enfadar Kim Jong-un i el seu règim, diguéssim, perquè el mostrava com una persona immadura, solitària, manipuladora, i ell mateix va dir que la pel·lícula era un acte de terrorisme. Per tant, com el cinema pot acabar enfadant-hi molt els dictadors als que mostren pantalla.
Clar, clar. Anem a l'antiga Unió Soviètica, Marc.
A Això és La muerte de Stalin, que per mi potser és la pel·lícula de totes les que recomano la més intel·ligent. És una sàtira política amb un humor civilí molt intel·ligent, obra d'Armando Iannucci, que és un expert en aquest tipus de productes. Us recomano també la sèrie VIP o una pel·lícula que es diu In the Loop, que parlen molt del que hi ha al darrere de les bambalines dels polítics. Aquí és quan mor Stalin i el Politburó entra en pànic perquè han de decidir qui trien per ser el seu successor. I clar, mostra el terror paralitzant del règim. Ningú és capaç de fer un pas, fins i tot no saben ni com moure el cadàver. No fos cas que això acabi amb una condemna, una pena de mort, no? És una comèdia negra surrealista i, a més, podríem dir que el que fa és insultar, segons el que deia Rússia en aquell moment, el 2016, la memòria de la Unió Soviètica. La van prohibir, evidentment, en aquell país, i el que va fer és ridiculitzar absolutament les purgues que es feien a la Unió Soviètica, la repressió i com el poder corromp fins al ridícul.
Sumem a Tarantino, venga.
Vinga. Això és Malditos Maleïts Bastards, i la volia portar aquí, tot i que la pel·lícula és bastant comèdia, però sobretot per l'escena final.
Exacte, sí,
que
sí.
No farem spoiler, perquè jo crec que ja l'ha vist gairebé tothom, en què Hitler i tota la seva camarilla moren en un atemptat. És una fantasia que va idear Quentin Tarantino en aquesta escena final. Vaja, una mort tràgica en una revenja personal dels jueus.
Anem per una altra comèdia, Marc.
Jojo Rabbit. Això és una comèdia molt dramàtica, però sobretot és interessant perquè Taika Waititi, el director de Lo que hacemos en las sombras, interpreta Hitler, que és com l'amic imaginari d'un nen que és absolutament fan del nazisme. És un humor també molt, molt satíric i molt divertit i molt civilí, però jo crec que és una pel·lícula que l'hauríem de veure tots.
I ara atenció, perquè la proposta que ens portes té bastantes possibilitats als Goya, no?
Sí, és una pel·lícula que està nominada a la Goya a la millor pel·lícula i per mi una de les millors comèdies que s'han fet últimament al cinema espanyol.
Busco el responsable del hotel.
Del hospital, querrá decir. Hace tiempo que el Palace dejó de ser un hotel.
Això és la cena, i sobretot el que ridiculitza és com Franco, just acabada la Guerra Civil, doncs vol organitzar un sopar d'homenatge als seus comandaments, al Palace de Madrid, i tot allò es converteix en un autèntic vodevil, perquè tot surt malament, perquè l'equip de cuina i de sala són rojos que estan empresonats i els han d'alliberar, intenten fugir. Una comèdia divertidíssima, amb Alberto San Juan al capdavant del repartiment, i que jo espero que s'emportin algun dels premis als que estan nominats.
I tanquem llista?
Vinga, una altra pel·lícula espanyola, Madre Hilda.
A tiros gané la guerra y solo a tiros podréis echarme. Esto va a ser un paseo militar. Envido, envido...
Aquí Francisco Regueiro ja va fer el primer pas, perquè era molt difícil. Franco semblava intocable en el cinema i fer-ne comèdia amb ell, però Juan Echanove ho va brodar, se'n va endur el Goya al millor actor, i és una pel·lícula on mostren el dictador d'una manera que els nostàlgics van qualificar de blasfema, perquè el convertien en un personatge vulgar i grotesc. Per tant, Madre Hilda, que va obrir una mica la porta que el cinema espanyol també pogués ficar-se i riure's de la dictadura espanyola.
Crec que tens un bonus track guardat. Un bonus track.
Jo crec que si sentim a l'àudio, tothom sabrà de què parlem. Això és El hundimiento, que és una pel·lícula
immensa.
En cap cas una comèdia, però l'actuació de Bruno Ganz, friend de Hitler, és memorable, però aquesta escena, quan es queixa de que els seus comandants l'han traït, s'ha convertit en un meme a les xarxes socials des de fa molts anys, i per tant, tot i que no va començar amb aquesta intenció, aquesta escena i aquesta pel·lícula s'han acabat convertint una mica en una mena de desmitificar Hitler de totes totes, i a més a l'abast dels més joves a través de les xarxes socials.
Un espai que hem tingut, Marc, indispensable en els temps que corren, en el context que tenim, marcats per aquests lideratges messiànics. Moltíssimes gràcies, Marc Garriga, cap de cultura de 3CAT Info Ràdio i especialista en cinema. Fins ben aviat.
L'humor gran eina contra la dictadura.
Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
Amb l'espai de cinema acabem. A la redacció i producció, Mireia Isart, Mònica Roca i Sandra Novillo. A la part tècnica, José Luis Santiso. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé, fins aviat. Stay out super late tonight, picking apples, making pies, put a little something in our lemonade, and take it with us.
Thank you.